Roda de centre, pinyó corredís, rotor del motor pas a pas, bobina del motor, estator, corona de correcció de l'hora, horari, minutera, roda de segons, oscil·lador, divisor, amplificador, quarts i pila. Totes les peces ben disposades de l'engranatge d'un rellotge mecànic perquè comenci a fer tic-tac, 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 com l'anell al dit. Al podcast d'avui coneixerem l'apassionant món de les paraules d'una sola síl·laba. Escoltarem una única cançó dels Blau Mood, ens tornarem a posar a prova amb un nou repte lingüístic, llegirem la primera i la darrera frase d'una novel·la de l'escriptor Teodor Kalifatides, escoltarem el relat d'un alumne basca que estudia català i moltes, moltes coses més. Som-hi, doncs!
Sabies que...
El català és la llengua romànica amb més paraules d'una sola síl·laba?
Precisament, al voltant de 1.200 paraules catalanes tenen una sola síl·laba. A tall de mostra tenim les diferents parts del cos humà. Cap, front, pèl, ull, nas, dent, coll, pit, braç, mà, dit, peu, cul...
Sí, és del tot cert, un munt de mots dits d'un sol cop. Més de 1.000. Són molts mots breus, purs, nets, clars, pareixats, curts o llargs, amb tons alts o greus. Es pot dir que fan un bon rol dins el món dels mots breus. Els puc dir d'un en un, de dos en dos o de tres en tres, de dalt a baix, de cap a peus i fins a la fi. Au!
Sentim-la!
Que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Com enganxa aquesta xiuladeta? Ja us dic que estareu una bona estona sense treure-us la del cap. Els culpables d'aquesta única melodia són els Blau Mood, un grup que combina diferents estils musicals des del folk fins al pop, passant per la música clàssica i la cançó d'autor. El tema que acabeu de sentir té més de 10 anys i és el primer gran èxit del grup. Es diu Pamboli i Sal, i el podeu escoltar tantes vegades com vulgueu al canal de Spotify del CPNL.
Posa't a prova.
Bé, i ara arriba el moment de posar a prova el nostre enginy lingüístic. Un cop més, els meus companys del Servei Local de Català de Sant Cugat em passen un sobre amb la pregunta següent. A veure... Diu... Aquí ho diu. Estic fent reformes a casa i a l'habitació m'han fet un armari...
Opció A.
Empotrat.
Opció B.
De paret. A veure... Empotrat, de paret... Quina deu ser la resposta? En català empotrem? Els maris són de paret, a diferència dels de moble? Empotrar, empotrar, empotrar... Doncs potser és l'opció B. Correcte, correcte, molt bé. Empotrat és un caldo al castellà, ja que el verb empotrar no existeix en català. No, no, el verb que fem servir és encastar. No ha passat del nom d'enquesta, sinó d'encast. Així doncs, hem de dir armari d'obra, encastat o armari de paret. Un armari de paret és el buit practicat en una paret, un bastiment i portes destinat als mateixos usos que l'armari moble. Si us agrada jugar amb aquests tipus de qüestionaris, a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
A l'anell i al dit d'aquest mes tenim l'honor de recomanar-vos una novel·la única en què s'explora la relació entre una vida amb sentit i un treball amb sentit i com reconciliar-se amb l'envelliment. És una novel·la agradable de llegir. El títol és Una altra vida encara i va ser escrita el 2017 per l'autor suec d'origen grec Theodor Kallifatides. El llibre ajuda a reflexionar sobre la condició humana en el sentit més complet i mític, que demana meditacions i relectures acurades dels tòpics filosòfics, qui som, d'on venim i on anem. Com sempre, en aquesta secció us llegiré la primera i la darrera frase de la novel·la. La primera diu: l'any passat, a l'hivern, uns quants dies abans de Nadal, em van convidar a un acte literari pan-escandinau a Helsingborg, la segona ciutat més gran del sud de Suècia, d'uns 100.000 habitants més o menys. I la darrera frase del llibre diu: quina importància tenia, a quin racó de món anava a parar.
No t'equivoquis.
Mar, ja ha sortit un avançament del nou senzill de la Rosalía a TikTok.
Ostres, sí, però d'això ja em fa dies, Albert, bastard.
Ah, sí? Doncs pot ser, Mar, perquè jo això del TikTok una mica em supera.
Ja ho sé.
En tot cas, saps quan sortirà a la venta la cançó aquesta de la Rosalía?
Em sap greu dir-te, Albert, que a la venta no sortirà mai, no.
Ah, no? I com és això? Que no la comercialitzaran, la cançó?
No és això, és que una venta en català és una posada, un hostal... I crec que tu el que em demanes és quan sortirà la venda, amb D de Dinamarca, com renda, que també s'escriu amb D. Oi, que anava per aquí la cosa?
Sí, tens raó, Mar. A veure, jo de fet el que vull és comprar-me la cançó. Així que, què? Quan sortirà a la venda aquest senzill que segur que triomfa?
Ah, això no ho sé pas.
Coi, ara m'has fallat, Motomami.
Venda, exacte. Amb D i no vas amb T. És així com ho hem de pronunciar i escriure. També amb la paraula renda, ara que s'acosta a la declaració anual. La declaració de la renda de les persones físiques, i no pas la renta, que no existeix en català. Queda clar, doncs, jureu-me per l'ànima de la Rosalía, que a partir d'ara direu venda.
L'entrevista.
Avui tenim amb nosaltres la Sara Ibáñez, una alumna del País Basc que ara estudia el nivell elemental 3 de català aquí a Sant Cugat. Com sempre fem amb les persones que entrevistem a l'anell al dit, la Sara ens respondrà a tres preguntes. Aquí tenim la primera. Egunon, bon dia, Sara, i benvinguda a l'anell al dit. Què hi fa una noia basca com tu a Catalunya i amb ganes d'aprendre català?
Vaig venir a Catalunya, aquí a Sant Cugat, per la meva feina. Jo faig investigació en neurociència i abans de venir aquí vaig viure uns anys als Estats Units. I quan estava allà vaig trobar un grup d'investigació que m'agradava i que complementava molt bé el treball que jo feia allí, i vaig decidir tornar al país i en particular venir aquí. I aquest grup on jo treballo ara és al Centre de Recerca Matemàtica, que és un centre d'investigació que està al campus de la Universitat Autònoma, i clar, Sant Cugat em va molt bé per treballar allí, i a més m'agrada molt. És un poble molt bonic i està molt bé per viure. I la raó per la que he decidit aprendre català és perquè crec que els idiomes són una part molt important de la cultura d'un lloc, igual la part més important. I tot i que jo no necessito el català per la feina, crec que és important per conèixer millor la cultura i també poder comprendre millor a la gent. No? Això és m'ha donat d'això quan he viscut als Estats Units, no? Que és un altre país con un idioma que jo ja parlava, però t'adones de la importància de comprendre bé l'idioma, de saber bé l'idioma per comprendre també a la gent i la cultura.
Mm-hmm, molt bé, Sara. Tu vens d'Euskadi, un lloc on també hi ha dues llengües oficials, l'euskera i el castellà. El primer el saps, però com el vas aprendre?
Sí, jo parlo euskera també. La veritat és que ara no l'utilitzo gaire aquests últims anys, però sí. I jo i el meu germà vam aprendre a l'escola, perquè la meva família no parla euskera. Els meus pares no parlen, els meus avis, els meus tios i ties tampoc. Llavors, quan nosaltres érem petits, els meus pares van decidir enviar-nos al model de l'escola, que era tot euskera, no? Hi havia tres models, que era un era tot castellà, tot euskera, o un tercer que era mig-mig. I nosaltres vam anar al model que era tot euskera, i així vam aprendre.
I quines són aquelles paraules o expressions catalanes que et criden més l'atenció?
Una paraula que m'encanta és llar, i l'expressió llar de foc. És molt bonica. Uh-huh. I em sona als dues, llar en general i en particular llar de foc, em sonen molt entranyables. I també vaig trobar que llar era una paraula que s'utilitzava també en castellà. Jo crec que en castellà antic igual, perquè a Astúries, a alguns pobles, encara diuen llar per dir hogar. I, clar, ja en castellà no s'utilitza gaire, no? Però encara en alguns llocs sí. I jo crec que és també per això, perquè em sona com antigua. Em sembla molt bonica, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs t'agraeixo molt les teves paraules, Sara. Que et vagi tot molt bé i gràcies per haver vingut. Eskerrik asko.
L'onomatopeia del dia.
Els porcs, els porquets, les truges, són uns mamífers intel·ligents, amb un gran olfacte i afectuosos, si se'ls tracta bé. Però malauradament no és així. Són molts els perjudicis que encara hi ha cap a aquests animals, com el fet de considerar-los bruts o que fan pudor. I no és pas així si viuen en un entorn adequat. A més, tenen el seu propi llenguatge. Es calcula que els porcs poden emetre fins a 20 sons, els quals, per ells, tenen significats diferents. Per això diem que grunyen, que rondinegen o, quan saben que s'acosta al final dels seus dies, es güellen. L'onomatopeia del so del porc en català és rony-rony o nyic-nyic, en aquest cas quan se l'encalça. Però quin so fa el porc en altres idiomes? Doncs en anglès i en espanyol els porcs fan oink-oink. En holandès, nor-nor, com la marca de sopes. En suec, nef, nef. En japonès, buhi, buhi. I en coreà, atenció, kouro, kouro, ku. Doncs fins aquí l'anell al dit del mes d'abril. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant el programa, el qual podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu. Només cal que busqueu a Spotify els podcasts de la llengua, de Cugat Mèdia, i bé, això és tot. Fins aviat, que vagi bé.